A Cadena Piranaica comença La Tertúlia. Presenta Enric Fontbernat.
Benvinguts a La Tertúlia. Avui divendres tinc dos apassionats i més que apassionats a història, cultura i, bueno, el reguitzell de qualificatius el faré curt. Quim Valera, benvingut.
Molt bones.
Gràcies per poder venir avui. Sé que tens una agenda molt complicada, doncs aprofitem els microforats perquè puguis venir.
Ara ha semblat que sembla un ministre massa de l'agenda. No, és que
moltes coses i massa poc temps.
Quin sembla que som tres que ens agraden fer moltes coses i, clar, el dia se'ns fa relativament curt, anem-ho dir així.
Ho diem així. Eduard Guillemet, benvingut.
Moltes gràcies. Plaer estar amb vosaltres i amb el Quim i amb tu.
Sí, jo content de fer-vos coincidir perquè avui, a més, pel Pont dels Escalls i la seva restauració acabada, suposo que ho heu tingut de seguir una miqueta amb més o menys atenció, per dir-ho així.
Una miqueta.
Però bueno, és una cosa que aquests ponts romànics que tenim aquí, que n'hi ha uns quants, alguns malauradament van desaparèixer amb els aiguats, però bé, conèixer l'essència i la història de l'edifici, per dir-ho així, dius, a vegades és tot un descobriment.
Sí, a més s'han de conservar. Pensa una cosa, ja has dit que se'n van amb els aiguats se'n van emportar. El de Xovall no era romànic, era tradició romànica. I els que tenim també és difícil dir si és romànic. Pensa que són tècniques constructives que venen des dels romans, l'art de mig punt i aquestes coses. És molt possible que siguin o romànics o de tradició, però ho són. I ara crec que hi ha un projecte de conservació pel de la Margineda, que també té problemes. Tots aquests ponts s'han d'anar mantinguent i s'han d'anar mirant. I ho estan fent molt bé, el patrimoni ho està fent bé, perquè a més estudien els sediments, estudien els estrats que hi ha, com es van construir, està bé, està molt bé. Una molt bona iniciativa.
És una cosa que a mi sempre ho dic, ostres, és que fa 20 segles potser ho feien millor que nosaltres avui dia. Diu.
Però sense cap dubte. Quan dura una carretera nostra avui dia? 20 anys? 30 anys? Les calçades romanes fa 2.200 anys i encara hi són. I diu, oh, la pedra seca, no sé què. L'aqüeducte de Segovia és pedra seca. I fa 2.000 anys que hi és. El Panteó d'Agripa és de l'any 43. Està inaugurat. Van tallar la cinta de l'Agripa l'any 43. És un de les cúpules més grans del món. I està feta de morter. O sigui, no és de pedra ni de toig. No, és de morter. I no hi ha una punyetera esquerda. Morter de calç, amb totxo matxacat, i allà està, i no es mou. I n'hi han passat de coses, el Panteó d'Agripa, que és el puto mig de Roma, i allà, i sense ni una esquerda, ja t'ho dic, com tens, dius tu, construïen molt millor que no pas nosaltres.
I amb uns estris i uns coneixements tècnics, que eren els de l'època, però potser amb una consciència o un savoir-faire, com diuen els francesos, que avui dia no el tenim.
Coneixien molt millor els materials, que no? I sabien molt més bé, tenien molt clar el que volien i que durés, no? Dius, per exemple, dius, para, les pintures romanes de Pompeia, o sigui, és un fresc, vale, és un bon fresc, però és que jo quan vaig estudiar a Roma vam reproduir pintures, vam treballar a Pompeia i vam fer tècnica històrica reproduir pintures. Tenen 10 capes de morters de calç, per arribar a l'última capa, que és una de calç i una de pols de marbre molt fi i brunyida, i fent el que en deien el fals marbre, no? Brunyida, molt ben brunyida, molt ben brunyida, fins que arriba a tenir la textura de la pedra. I allò està carbonatat i allà està, vull dir, no s'han mogut. Vull dir que no.
Sí. No em digues que no és per gravar el podcast.
Sí, bueno, està gravat,
o sigui... No, però de veritat, i per passar-lo als alumnes, perquè és una meravella. Ja només aquests minutets.
Ja, també s'ha de pensar, per exemple, ells no tenien blau, doncs que el blau que feien? Tenien comerç amb Egipte, utilitzaven el blau egipci, que els egipcis fabricaven fa 3.000 anys un blau artificial. O sigui que també tenim un desconeixement d'aquestes coses increïble. Per molt més avançats, com dius tu, que no pas el que ens pensem.
Parlant de blau, hi ha colors que marquen, no, Quim? Per el que m'has ensenyat fa un rato.
Sí, ara m'acaba de fer l'Eudald, bueno, ho dic públicament, perquè estic tan content, i ell ho sap, m'ha regalat unes mostres d'un mineral que es diu Eirinita, perquè costa de pronunciar,
sí, però
la
parla. Sí.
La Eirinita, que l'Eudald va ser el gran descobridor. Per mi és una troballa importantíssima dintre la romànic, del nostre romànic. Quan dic el nostre, ja no parlo d'Andorra, sinó de tot la romànic català. i més enllà.
Sí, perquè l'hem trobat, s'ha localitzat al nord de la Toscana, s'ha localitzat a França... Vull dir que
ara darrerament amb una de Cantàbria, vaig llegir l'altre dia. És com feien el blau aquí, perquè i va ser ell el descobridor, i crec que s'ha de posar això amb la justa mesura, i m'ha fet molta il·lusió perquè avui m'ha regalat unes mostres d'aquest mineral que hi tenia feia anys guardats a casa, procedents de les avellanes.
Sí, de les avellanes.
I molta il·lusió. El coneixement del nostre passat, hem tingut una tendència durant molts anys en separar les disciplines, i això és un gran error.
Sí,
l'estudi de la història ha de ser multidisciplinar, ha de ser una comunió de diferents. S'ha estudiat, per exemple, s'ha intentat estudiar fragments de la romanització a Andorra, sense tindre en compte moltes vegades la lingüística. Tenim un substrat, per exemple, de noms de lloc, etc., que et poden donar unes pistes, no aclaridores, però com a mínim et poden encaminar en un moment històric. I sobre el que ha dit dels romans, jo, el romans és el poble més jeta de la història, i m'explicaré. Sí, més jeta, perquè són uns copions, amb l'art eren uns copions, van copiar dels grecs i dels etruscos.
De tothom. Més, i copiaven dels egipcis. Tota la matemàtica romana es copia, i grega està copiada dels egipcis, no? I dels mesopotàmics.
Però ara bé, després eren uns enginyers que per mi no han sigut superats.
No han sigut superats. Vull dir que no. Hem de pensar que tenien aigua calenta a les cases, eh? Vull dir, no aigua corrent, tenien aigua calenta. Els rics, evidentment, no? El populatge vivia de qualsevol manera, però havien arribat a unes sofisticacions increïbles com a plaer de vida, com a epicureisme total. En sabien molt.
Ah, també dona a reflexionar que una societat tan important al final arriba al seu col·lapse.
Clar.
Que això ho pots traspolar a moltes societats posteriors.
No, només has de mirar les notícies avui.
Sí, senyor.
Estem al col·lapse ja, eh? Sí. Jo crec que estem arribant.
També en un canvi d'era. És possible, eh?
Sí.
Potser els historiadors que hi hagi d'aquí 20-30 anys...
No hi seran pas, perquè anem a l'extinció. Som la mona cabrona, que dic jo. Perquè, clar, la mona que va evolucionar, la mona més mala bèstia de totes les mones. L'única que va agafar un garrot i li va fotre un cop de garrot al veí. O sigui, la mona que va evolucionar era la més llesta, però era la més dolenta. Les proves, només has de mirar la història, no? A més, jo crec, per exemple, els romans eren uns sanguinaris, però van donar una cultura importantíssima. I ho vas mirant a tot al llarg de la història. Vull dir, trobes els Medici, més bèsties que els Medici, poca gent hi ha hagut, però va sortir un renaixement, i va sortir la nostra civilització surt dels Medici, d'una gent que eren sanguinaris, que eren uns salvatges, que eren uns bèsties i no tenien el més mínim escrúpol. Però tenien una sofisticació suficient com per produir el renaixement, i el 400 i el 500, que és del que estem arribant nosaltres ara, no? Vull dir que no.
Fins i tot en l'econòmic.
De nosaltres no ens què sortirà? No ho sé.
La llei del pèndol. Ara ja els alumnes els dic que tornin a llegir autors com Orwell, sí, Bradbury, que eren autors molt, que van destacar molt a nivell mundial als anys 50 del segle passat, perquè relataven distopies que eren fruit dels horrors de la Segona Guerra Mundial i de la Guerra Civil Espanyola. Estem en el... Ara sí, fem una fotografia dels moviments polítics dels anys 20, 30 i 40 del segle passat a Europa. Començant a passar el mateix.
Estem arribant als 30, ja.
Sí.
El que dius tu, Orwell, Bradbury, Huxley...
Huxley també. És veritat, és el món feliç de Huxley, que és molt important.
L'única cosa que ens salva potser és que no hi ha emperador austro-hongríac i aleshores no hi haurà assassinat.
No hi haurà Sarajevo. No hi haurà el tiro de Sarajevo.
Sí.
Va ser el detonant, però tothom sabia que hi hauria la Primera Guerra Mundial. És un dels fenòmens que s'ha estudiat sociològicament, no? O sigui, la societat europea era perfectament conscient de que si entraven en una guerra mundial hi hauria un desastre, hi haurien milions de morts, i es podia evitar. No van fer res per evitar-ho.
Res.
O sigui, no fem res per evitar els conflictes. Senzillament, bueno, ja veurem, ja trobarem solucions, no? I això és inherent a l'humà, ja veurem. Aquí ens la fotrem, sí, però bueno, ja ens en sortirem d'una manera o altra. No? I és aquest des de fer-les ser passer. No?
Sí. Hi ha un paio que va tenir certa fortuna al segle XVIII, que era Malthus,
sí.
Estava molt preocupat amb el creixement de la població mundial. Uh-huh. Clar, va haver un moment que es van anar superant epidèmies, hi havia millores en els cultius, etc. La població anava augmentant i estava preocupadíssim, no? Perquè diu... està pujant molt la població, però en canvi els recursos són limitats. I doncs ell veia un catastrofisme total aquí. Aquest Malthus el van fent renéixer I hi ha gent que ha tingut molt la teoria de les guerres, precisament per això, per aplacar població mundial. Sí. Per aplacar. I sí, és sí. Terrible, perquè hi ha gent que ho està defensant cada cop amb més poc dissimul, eh?
Sí, 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 sí.
Conflictes ara com el... No sé, per exemple, conflictes com... com... el xoc cultural entre el món islàmic i el món occidental, sí, sí, etc. Sí. És preocupant. És preocupant.
A més, això es, també ho pots extrapolar cap a llocs com Sudan del Nord, Sudan del Sur, com llocs que nosaltres ens queden molt lluny, però hi ha milions de desplaçats i milions de persones que s'estan morint de gana i ja ens va bé, saps? Que ens queda molt lluny. O sigui...
Terrible. Sí. Mal auguri. De moment no estem gaire pessimistes, Eudal i jo, avui, eh?
No, jo tinc l'esperança que és el meteorito, però jo crec que no caurà perquè li fa vergonya. Sí. Un lloc com la Terra, no, jo no hi vaig. No. Em nego a caure en un... En un...
És tremendo. Sí, aquest bueno. És el plantejament que hi ha ara. Solucions, evidentment. Sí, malauradament, però... nosaltres, la humanitat, tenim tendència a prendre solucions... Després de la catàstrofe.
És el que t'estava dient amb el 14-18. Bueno, de totes formes, jo crec que tot comença, i no és ara per fer una crítica política ni molt menys, però amb el neoliberalisme de Reagan Thatcher és quan comencen tots els problemes, o quan es perden els escrúpols totalment, quan desapareix la classe mitja pràcticament, i que la classe baixa, la classe obrera, l'umpen proletariat ja no existeix. Vull dir que els sindicats no serveixen per res.
Per res.
I tothom va veure clinc, 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 clinc. Vull dir, fotre caixa com sigui. Baixant sous, baixant el que... És igual. I la gent, doncs mira, és el que deia un filòsof, no me'n recordo qui és ara, un d'aquests actuals, que deia que això se'n diu la realitat cínica, no? O sigui, som capaços, sabem que no va, o sigui, la crítica cínica, sabem que no va, sabem que no funciona, però ja ens va bé, aquí estem, no? Vull dir, sabem que, anem, que no anem bé. O sigui, critiquem tot el que es pugui criticar, no estàs d'acord amb la política com funciona, però tampoc fa res per solucionar-ho. Al moment d'anar a votar, vas a votar, per el que sigui.
Del que dius, Eduard, em fa pensar el malaurat Coluche, l'humorista francès, sí. Que deia en un dels seus sketches, que digueu-me del que us fa falta i us diem com us en podeu prescindir, no?
Sí, exacte.
Això és una miqueta una part del discurs polític que indirectament estàs dient d'aquest neoliberalisme.
Una mica més i és president de la República Francesa, el
Coluche. Sí, sí, sí.
Però sí. Comparteixo el 100%, el que esteu parlant ara. Jo hi ha una frase de la Margaret Thatcher que a mi m'ha marcat sempre des que la vaig conèixer, que ella va declarar, sense que li caiguessin cap anell de vergonya, una frase que és la següent. Un és pobre perquè vol.
Sí, sí.
Sí, aquesta frase és que és terrible. Moltes sí. Vegades ha passat, és terrible.
I que l'ha recuperat el Trump.
No, si és això...
El pobre és per culpa d'ell.
Espavila't, tu has de tindre iniciativa, tu has de tindre meritocràcia. Que jo pugui estar d'acord amb la iniciativa i la meritocràcia, per l'amor de Déu, clar que sí. Però per favor, s'ha de tindre en compte altres factors.
Sí.
I es vol encarregar a aquells estats que encara tenim en la Constitució. El nostre és un d'aquests. És el fet que sí, Andorra està definida com un estat de dret, democràtic, i van afegir la coletilla i social.
Sí.
Social no vol dir pa i circ, com els romans per tots, no. Vol dir que l'Estat pugui donar eines a aquelles persones que parteixen d'una situació de desavantatge per intentar agafar aquest carro del benestar. És així de simple.
Sí, sí.
Això ho detesten els neoliberals. Ho detesten.
Sí, perquè és l'Estat protector. Llavors, per exemple, l'argument que donen el fet que no hi hagi, per exemple, la Seguretat Social als Estats Units. No hi ha cobertura total. Llavors, és que diuen, a sant de què l'Estat m'ha de dir a mi, o sigui, m'ha d'assegurar a mi l'Estat i em nega a mi el dret de poder escollir quina companyia vull jo que m'asseguri. O sigui, qui és l'Estat per assegurar-me a mi? Clar, això és l'excusa que donen, no? Per això es carreguen el Medicare, es carreguen tot el que poden, no? Són aquestes trampes que fan ells mateixos, però que, bueno, que hi caiem.
És que és fortíssim.
Sí, és que no et queda cap més remei que caure. És allò... Ajoy agua,
que sí. Que sí.
Del que dieu, per cert, per la... d'aquesta reelecció que hi ha hagut del Donald Trump i del sistema americà, però a mi em dona la impressió que els americans tenen la memòria molt curta, que si comencen a rascar en el seu arbre genealògic, tots venen de la vella Europa. I aleshores, quan sents les declaracions del senyor Trump, dius que Europa s'ha creat per fotre els Estats Units, dius, aviam, si tots els que veniu allà de pell blanca, dius...
Sí, te va haver alemany, capullo.
Sí, però creen mites. Són uns grans creadors de mites, els Yankees, eh? Sí. Són una mica copions com els romans.
Com que no en tenen, s'ho inventen.
Exacte.
I els hi va bé, saps?
Ara hi ha historiadors.
I els hi funciona, eh?
Oh, i tant, que els hi funciona. Perquè aglutinen sobre gags... Sí. Molt eficaços.
I molt baratos, molt simples.
Sí, i és el que fan. Clar. També hem de tindre en compte. Va haver un vaixell al segle XVII que van espetegar allà a les costes de Nova Anglaterra, que era el Mayflower,
sí,
que ells se l'han agafat com el gran mite. Però sí, poca broma. Entre els descendents de gent que anava en aquell vaixell, hi ha la família Bush, hi ha et sembla que són 7 o 8 presidents dels Estats Units importants, sí, sí, que són descendents d'aquells. Tenen la seva pròpia aristocràcia creada.
Sí, sí, sí.
Més
sí,
aquesta gent que va fer fortuna després, com els Trump. Els Trump eren una gent morta de gana que venia d'Escòcia.
Però el Trump no ha entrat mai a l'aristocràcia.
Mai. No el detesten.
O sigui, Rockefellers, Vanderbilts, els Morgan, tota aquesta gent, el Trump, l'han despreciat sempre. I és una cosa que ell no suporta, que li fa molt mal. O sigui, el Trump és un revingut. En tots els respectes seria un cas Núñez.
Sí? M'acabes de llegir el pensament. Sí,
el Núñez,
sí, sí,
que va intentar sempre ficar-se amb tota la classe alta burgesa de Barcelona. No va aconseguir mai.
Mai.
El Trump li ha passat exactament igual. O sigui, era un constructor de Brooklyn que fa molts calés, va a Manhattan, fa les Trump Towers, fa totes aquestes coses, però aquesta ostentació i aquest excés de luxe i de mal gust, la societat americana és molt discreta i molt, molt curosa amb aquestes coses, no? O sigui, tens els grans donors dels museus, del Metropolitan Opera, del Carnegie Hall, són els grans milionaris discrets que estan a darrere i que van donant. I que fan donacions de 100 milions de dòlars l'any al Metropolitan, no?
Sí.
El Trump no entra amb aquests, saps? No li volen, que aquests van ser els que van fer molts calés a partir de la Primera Guerra Mundial i abans, no? Vull dir que són els que...
És el Núñez... nord-americà, sí, tens raó. Sí. És l'exemple que m'ha vingut de seguir al cap. Mira que va lluitar el pobre.
Molt millor, el Núñez era molt millor que el Trump.
Sí,
el...
sí.
Llambordins,
sí.
Jo tenia llambordins i sandwichos.
per la caricatura que feu ràpida, a mi em ve ara un paral·lelisme molt, molt ràpid i molt fàcil. L'altre dia mirava un programa on parlaven, doncs, la pel·lícula Regressa al futuro, no? Back to the Future. Sí. I deien una miqueta en la trilogia, hi havia un moment que el Biff s'havia fet ric, havia fet calés perquè ha modificat el passat i feien el paral·lel amb el Trump, no? Una miqueta. I dius, ostres, quan ho mires amb una miqueta, diem, de perspectiva humorística, dius, ei, és que hi ha tòpics que, que diguem, es sobreposen, no?, l'un amb l'altre. Sí,
no tenen mesura, aquest no té mesura, és que és genial, és increïble. El vídeo aquest que ha tret ara de gas, que és al·lucinant, és un mal gust, és una cosa. I m'està molt bé un gag que van treure a Polònia fa uns quants dies, que en deien Palestina d'Or.
Sí.
Que l'idea la vaig trobar genial, no?
Però compte, 80 milions de Yankees l'han votat.
Sí, 89, que saps.
I, clar, hem de tindre en compte el tamany d'aquell país, que és tècnicament un subcontinent, el país en si, de 5.000 quilòmetres de punta a punta. Uf, que Estats Units estigui immers en aquesta mena d'onada, que ja no és ni neoliberal, perquè recorda molt els tins del fascisme italià dels anys 30.
Sí.
És preocupant.
És pitjor. I tu vas a l'Amèrica Profunda i són superamables, són la gent més... vivien a París vegades. I són encantadors. Tots van amb la pistola com si fos a l'Oeste. Però van. I el porta d'armes a New Mexico, o Utah, o aquests puestos... i van amb el fusell de metrallador penjat al jeep, saps? I vas a un bar i dius, bueno, cuidado, no? Aquests bars de carretera típics. I no, són superamables, superencantadors, i t'acompanyen on vulguis, i tal, i aquests són els que voten Trump. Per què? Perquè els hi ha entrat un missatge molt fàcil, de que America first, i make America great again, i ja està.
Ara, sí, parlant d'Estats Units, 80 milions, ara són 500 milions i alguna cosa?
300.
300?
Sí.
Bueno, això no fa ni un... Va, comptant amb el 25%.
Bueno, pensa que hi ha la meitat del país, hi ha les dues costes, que són demòcrates, i tot el centre del país és... I com que va, com per parròquies... com que va per parròquies...
Pot haver-hi paral·lelismes, no ho sé.
Sí, sí, els estats són
parròquies. Ficarà, jo no em ficaré en aquest jardí ara.
Depèn del número d'habitants, tenen el número de representants.
Exacte,
de la Càmera.
Exacte.
És una diferència, esclar, per exemple, de Texas, que és més gran que Espanya, per cert. Només Texas sol és més gran que Espanya. Califòrnia seria la quinta economia mundial, o la quarta. O sigui, clar, és una altra història, tot allò.
Sí, sí. Tenen coses admirables, i les tenen, però després tenen coses que per la nostra, o com a mínim des de la nostra òptica europea,
sí.
Hosti, semblen contradictòries, xoquen.
Sí, sí.
Xoquen,
sí.
Xoquen.
A mi una de les coses que em va xocar més va ser com el Partit Republicà tenia un candidat com el Trump. I va ser senzillament perquè és una atracció de vot increïble, no? Una atracció de vot amb això. Per això l'han mantingut. Però el Partit Republicà era un partit molt seriós abans del Trump. No.
Sí, s'ha convertit en el club de la comèdia, no?
Els seus interessos continuen igual, saps? Vull dir que és el que, per on van, saps?
Sí, i a més, tenen, per molt que es vegi com un gran líder, tenen moltes maneres de socavar-lo, eh?
Sí.
Arribat, i també tenen el poder. Tota aquesta aristocràcia real nord-americana, si un dia es desvia massa, jo vull pensar que ja la pamaran.
Sí,
o que es posarà malalt. Sí. Abans tindrà un cavall tallat, potser un cap de cavall tallat al llit i després així, es posarà malalt,
sí,
i ja li dirà, mira nen, frena.
Si se demanarà un consell al Putin, que en sap molt d'això.
Que tela, eh? Tela, eh?
Sí, el xoc de cultures a vegades fa passar missatges, per dir-ho així.
Però és que és curiós, a mi jo trobo una cosa que és genial. Ara ens hem de protegir contra el Putin, però tu estàs fent pau amb el Putin, t'hem de comprar armes a tu per protegir-nos contra el Putin, que és el teu amic. O sigui, a veure, en què quedem, no?
Sí, hi són maniobres econòmiques, una miqueta, sí, el que dèiem abans.
Total.
I palestinador.
M'has d'armar, però palestinador. M'has de comprar les armes a mi per armar-te. Clar que sí. No?
Anem a publicitat i tornem a trobar l'Eduard Guillemet i el Quim Valera amb nosaltres aquí a La Tertúlia.
La Tertúlia, amb Enric Fontbernat.
Descobreix les noves tarifes de mòbil i prepara't per viatjar on sempre has somiat. Passa't a una de les noves tarifes i entra en el sorteig de 3 vals de 3.000 euros per viatjar on vulguis. Nova York, Kènia, Londres... Tu decideixes. Entra a AndorraTelecom.ad i descobreix-les. Noves tarifes, noves aventures. Andorra Telecom.
La Tertúlia.
Tornem a La Tertúlia. Tornem a La Tertúlia amb el Quim Valera i l'Eduard Guillemet. Bé, parlant d'Estats Units, l'altre dia, i vosaltres que a part d'història, hi havia un reportatge molt interessant sobre el Gran Canyon i les capes.
El vaig veure.
I les capes, diguem, de sediments, sí, sí, del Gran Canyon.
500 milions d'anys, sí, sí, 800 milions d'anys, 1.300 milions d'anys. Molt bé, és
espectacular.
Impressionant. Jo em vaig quedar, diguem, bocabadat.
Sí, el vaig veure. Vam fer art, en sembla.
Arte, correcte.
Sí, sí, el vaig veure.
Correcte. Jo tinc ganes. És un dels llocs...
Jo he anat, hi he estat.
Jo encara no, i aviam si la vida em dona salut per poder visitar tota aquella gran regió, eh?
Sí, sí.
Ja estic parlant, i mira que és enorme, ja sé que me'n vaig una mica lluny, eh?
Sí, però pots fer... Has de fer
els Utah, quatre. Arizona,
exacte,
Nou Mèxic...
New Mexico i Colorado.
Sí, exacte, i Colorado.
Has de fer els quatre. Nosaltres els vam fer amb cotxe.
Coneixer, també tinc ganes de conèixer.
Està com 15 dies per allà.
Has estat en reserves índies.
Sí.
I què tal?
Bueno, amb reserves no vas a reserves. Estàs en zones de reserva. Mm-hmm.
Encara es pot copsar aquesta cultura nativa americana o no, és tot no, molt
no, no,
salou?
No. Tenen els casinos, les gasolineres i ja està. O sigui, poses benzina a les gasolineres índies perquè de les reserves, perquè és molt més barat.
Vale, val. T'agafo el consell.
Anava amb un que coneixia molt bé la zona i llavors t'hi ets cap aquí.
Que bé.
Llavors els veus per allà i no. El que és molt interessant és veure, per exemple, les meses dels indios pueblo, dels Ute, dels tots aquests,
sí,
dels navajos. Això és interessant.
Una altra societat
estan molt ben conservades, estan en parcs naturals, estan obtenint molt bé. Els parcs naturals dels Estats Units són una meravella. Si no se'ls carrega aquest, perquè també hi ha els vol desclassificar, descatalogar per poder fer recerca.
Buah. Sí, clar.
O sigui, aquest famós de les pel·lícules del John Wayne que es veuen a les roques aquelles. No me'n recordo.
El Monument Valley. Sí, sí, sí,
sí. Aquell el vol buscar urani allà.
Uf.
I és una reserva navajo, a més.
No, aquí entraria en contradicció amb la llei federal d'ells, però bueno.
Però igual,
sort que encara...
Però com que diu que és una recerca de materials estratègics, es salta la llei federal i pot descatalogar parts. Ja volia descatalogar-lo i aquest està catalogat pel Roosevelt, però no pel Roosevelt, el primer,
el primer de tots.
Dels anys 20, no? Que ja ho va declarar part natural llavors.
També descendent del Mayflower.
També aquest sí.
També descendent del Mayflower, sí. Per línia materna. Aquest home, l'única cosa que a mi em fa gràcia, com que tenen el sistema judicial saxó,
sí.
Que a vegades un... un jutge d'un poblet de Utah, sí, pot aturar-lo? Sí. Aquesta és l'avantatge.
Ara amb tots els acomodiaments, és igual, despidos.
Sí.
No em sortirà, encara que ho vulgui. Que ja hi ha un jutge de no sé on, de Califòrnia, que l'ho ha parat.
I aquesta és la sort, que tenen un sistema judicial peculiar que va per jurisprudència, i un jutge qualsevol pot aturar tot un president dels Estats Units. Sí. Això és amb l'únic que podem mig jugar. Que ja el va aturar en el seu primer mandat amb temes amb la frontera de Mèxic, sí, que no va poder fer tot el que volia realment. Sí. No, és per analitzar.
L'altre dia, ara que volen, que han posat moltes més restriccions a la frontera mexicana i que volen fer el mur i posar-hi l'exèrcit, de no sé què, hi havia un traficant, un d'aquests coyotes que passa gent, que deia de conya. Diu, nosaltres això ens va, collonut. Diu, per si ara cobràvem $3,000 per passar un tio, ara en cobrarem 6,000, perquè està molt més difícil, passarem la mateixa gent, perquè tenim túnels, tenim tot el que vulguis, i cobrarem el doble. Ja està.
Sí, és una qüestió de negoci. Estava pensant que, parlava de Monument Valley, si li passa pel cap que el Mont Rushmore també pot haver-hi una cosa, les quatre cartes dels presidents a fora, eh?
O que faci afegir una cinquena.
Saps que hi ha un 50% d'americans que es creuen que allò és natural, que ha sigut la natura que ha esculpit aquestes cartes?
Un
50%
I un tema dolorós. Allò són les Black Hills, que eren les muntanyes reserva, sagrades dels Dakota. Sí. Se t'imagina't que a les teves muntanyes sagrades tinguis esculpides les cares dels presidents. Sí. Jo només em fa gràcia aquell monument per aquella pel·li de Hitchcock.
Sí, de Hitchcock.
Sí.
És el títol en castellà, perquè en català...
Pues igual, digue-la en castellà.
Con la muerte en los talones.
Sí, sí.
És la de l'avioneta.
Sí. Però sí. Són d'aquells greuges que s'ha fet contra aquesta cultura nativa, que estarem d'acord tu i jo, que no l'han tingut ningú, no, ni Trump ni ningú ha tingut el respecte que se li havia de tenir.
Mai l'han tingut, mai, en absolut. No, eren uns salvatges que es tenien d'exterminar. I ho van aconseguir, quasi bé.
Sí. De facto ho han fet, perquè em sembla que la nació que té més efectius és la Navajo i en té 200,000. Sí, ja m'explicaràs. Sí. Ja m'explicaràs. Com
els Navajo no van poder mai, els Navajo. Són molt bravos. Però els Navajo havien fotut unes de collines d'espanyols a l'època. Oh, importants, Sí.
I els hi van salvar la vida amb la seva llengua, perquè va ser el codi que van utilitzar per la retransmissió de missatges a la Segona Guerra Mundial.
Sí,
el Pacífic, sí, això és.
Sí, això va ser molt interessant. Bueno, canviem de llonces, no?
Sí.
De registre.
Deixem l'altre cantó de l'Atlàntic, que ja s'ho faran entre ells. Una cosa que... Bé, l'altre dia tenim un convidat que em deia una de les joies del país s'està remodelant els entorns de la Casa a la Vall.
Mm-hmm. Bé,
una cosa, dius que...
No, ja estan aprovats els entorns, sí. O sigui, els entorns de protecció que els ha fet Patrimoni, vull dir que em sembla que tu... No sé si vas tenir alguna cosa...
Jo vaig tindre amb els de Canòlic.
Els entorns de protecció ja estan aprovats. Ja s'han posat al públic, ja no hi ha hagut cap recurs, o sigui, aquests ja tiren endavant. Llavors ara el que estem fent, amb iniciativa del síndic Carles Ensenyat, que jo trobo que és molt bona iniciativa, és la restauració de la casa en si. La casa, ja sabeu que l'última intervenció va ser el 63-64, la va fer el Ros de Ramis i el Canela, sota la sindicatura del Julià Reig. Hi ha hagut una intervenció abans, als anys 50, del síndic Cairat, que va ser quan van canviar les pintures de lloc. Van arrencar les pintures d'una de les sales i les van passar al saló dels passos perduts. Però la gran intervenció es fa als anys 60, que és on es remodela la casa i es converteix aquella casa vella, on es piquen els rebossats, cosa que no es faria avui dia, però i es fa una mica amb estil, que jo en dic, estil parador nacional, estil monasterio, no? Però bueno, a l'època va estar molt bé aquesta remodelació i el que es portava ja estava molt ben feta. Clar, què passa tot això, vulguis o no, caducat. S'ha anat mantinguent. Als anys 70 hi van haver s'han mantingut les instal·lacions, s'han mantingut les il·luminacions, s'han variat coses de mobiliari, hi ha hagut un manteniment de la casa, evidentment, algun parquet, alguna cosa així. Però, és clar, tot això, vulguis o no, són una mica de remiendo, que es diu, no? Per anar sortint del pas es van fent coses que estan bé, però que no. I ara s'ha fet un projecte global de tot el que és l'interior. Es va fer un concurs, el va guanyar l'Enric Gilmer, amb el qual ja també treballem a la Cortinada i en altres llocs. Es van presentar 3 o 4 arquitectes o 6. O sigui, va ser un èxit el concurs, però s'ho van portar ell perquè té molt més currículum, molta més tradició i molta més experiència en monuments que potser no pas d'altres. No? Potser, no ho sé. Jo treballo molt bé amb ell, treballem junts. I ens cuidem ara, estem acabant ja de fer el projecte per tirar endavant ja l'obra. Que al final s'ha fet, clar, s'ha de fer un concurs i s'ha de presentar gent. El problema és també els constructors, perquè esclar, és molt més rentable fer una casa de pisos que no per restaurar la casa de la vall, que també tindràs a l'Enric Gilmer i el Guillemet a sobre tocant els nassos tot el puto dia, parlant clar, no? I els exteriors, va guanyar el concurs el Xavier Aleix, amb el qual es remodela tot l'ajardinament i es fa un teatre, un anfiteatre a l'aire lliure. Que jo tinc una mica als Estats Units, que és un tio que fa teatres. Fa teatres a tot el món, vull dir, i és l'assessor acústic de la Filarmònica de Viena, vull dir que és un tio que en sap molt. I aquest ens va donar un cop de mà, ell amb un altre que fan teatres. I llavors amb el Xavier Aleix, que és l'arquitecte, clar, l'arquitecte té idees, però un teatre té moltes peculiars. O sigui, tots sabem fer servir una nevera, però no sabem com funciona una nevera o com està feta una nevera. I això era una mica el paradigma. Ens va donar un compte amb això, hem tirat endavant el projecte, vam modificar l'orientació del teatre, vam fer una sèrie de coses perquè tingués el mínim impacte sobre la vista de la Casa de la Vall. Es veurà molt millor la Casa de la Vall, es rebaixa el carrer de la Vall, amb la qual tot l'entorn jo crec que quedarà molt bé. Es fa una zona jardinada molt suau, tot amb vegetació autòctona o pràcticament autòctona, amb la qual jo crec que el projecte és molt assenyat, molt discret, molt respectuós i crec que funcionarà bé.
Jo estic molt content amb aquesta iniciativa. I s'ha de valorar aquí la iniciativa de la sindicatura actual, perquè
sí,
ha sigut fonamental.
Sí.
No perquè siguis tu, o sigui, les persones que em consta que estan dintre de l'organigrama,
sí,
per mi són...
Sí.
Són, si hagués tingut jo el poder, els que probablement hagués escollit, sí, jo en aquest aspecte.
Sí, la museografia la portarà el Xavier Llobera, que vol fer la segona planta, diguéssim, al cap de casa, una mica d'exposició immersiva de tot això, no? Que això ja veurem, ara està treballant amb això, a veure com, fins on...
Fins i tot l'elecció que has dit, l'Enric Dilmé, s'ha de mirar el seu currículum. Mm-hmm. És un home, primera, que té una sensibilitat pel patrimoni fora de tot dubte, i que a més ha fet intervencions per mi importantíssimes,
sí,
i crec que era l'arquitecte. Ha sigut, és que tot l'equip que hi ha a mi em dona molta trempera.
M'entenc molt bé amb l'Enric, m'entenc sense cap problema. Amb el Xavier també, eh? A més el Xavier té idees genials, després ja és més difícil de posar-les amb solfa, però està molt bé. No?
M'encanta, eh? Jo t'ho dic. I a més que crec, jo com que soc del barri, i com que a Casa la Vall, a part de la connotació històrica, cultural i política que té per tots els andorrans, per la canalla del barri també la té emocional,
sí,
evidentment.
Sí, clar que sí.
I aquell entorn li feia falta, no, això.
Intentem
feia falta.
Que, almenys el meu criteri és fer alguna cosa molt discreta, molt elegant, molt... que s'ho mereix la casa, saps? Vull dir que no.
I de retruc, sí, posar-la en valor.
I molt respectuosa, però, evidentment. Posar-la en valor, però amb aquests criteris. Saps?
Però és que sovint, l'altre dia ho parlàvem quan estàvem parlant del retaule de Sant Martí de la Cortinada,
sí,
te'n recordes?
Sí, sí.
Posar en valor una cosa, sovint, quan et passes de discreció, és quan li treus el valor.
Sí, sí.
I per això crec que el que heu anat explicant, de les coses que anireu fent, que jo ja friso que estigui acabat, per això té el seu procés i el seu temps, crec que és un deute, és un deute històric en aquella casa i en aquell entorn i en aquell barri, perquè tan transcendental, ja ho dic, per la història del país, fins i tot del Pirineu, m'atreveixo
sí,
a dir,
sí,
ja,
sí,
ja et parlo d'àmbit regional,
sí,
de fet, Casa de la Vall és un dels elements que està inclòs en aquesta candidatura per elevar el nostre coprincipat, elevar-lo,
sí,
a la categoria,
sí,
de patrimoni mundial, eh?
Sí.
I li calia.
Sí, sí.
Li calia. I jo, és una d'aquelles notícies que, com a historiador, com a divulgador del patrimoni, però sobretot com a amant de la cultura del nostre país, és d'aquelles coses que em fa molt content.
A més, ens estem pensant molt tot el que fem, o sigui, no fem res gratuït, saps? Vull dir, primer es reflexiona, es discuteix, es busquen opcions, es mira què, i s'escull la més interessant, no? Vull dir que no és per un foco, vull dir, per canviar el perquè, per totes... Tot es mira molt bé, ho mirem tot molt a fons.
I hi ha un tastet, que no ho has dit, eh?
La cuina.
Explica-ho, això.
Sí. Jo el que no suporto d'aquella casa és el gotelé. Tota la casa és gotelé. Llavors la cuina era un gotelé. No, una cuina amb gotelé, no. Llavors vam ser molt curiós perquè vam estar buscant cròniques dels viatgers, els inventaris, vam trobar inventaris de la cuina, vam trobar, el meu germà va trobar compres de 3 plats, de 2 en 2, una xocolatera, no sé què, tot això, vam anar mirant. Llavors hi ha una descripció del 1888, que se'n diu Le Parlemà a la taula, d'un periodista francès, que t'explica com menjaven. Una taula sense estovalles, la vaixella era d'estany i un porró entre cada 2 consellers, que anaven allò a tur de...
A volta cadascú.
Sí, exacte, allò que corre, saps? Llavors, esclar, vam dir, bueno, doncs reproduïm la vaixella d'estany. El problema era trobar als mercats d'antiquariat això, una vaixella d'estany. Llavors em va acudir i dir, cony, Casa Rossell d'Ordino, hi ha una vaixella meravellosa que està als dipòsits de patrimoni. Llavors, per una dotzena de plats, perquè estiguin al dipòsit de patrimoni molt ben guardats, molt ben catalogats, numerats i tot el que vulguis, però que ens facin una sessió d'uns quants. I vam aconseguir posar a l'escudeller, que és de la Casa Teixidor, és una sessió de la Casa Teixidor, vam aconseguir recuperar la vaixella d'estany. I el primer que vaig fer va ser treure esclops, un parany, una esquella, coses que no tenen res.
Formatxeres. Tots els pongos.
Eren pongos. O sigui, es havia fet una mica un intent de museu etnogràfic, no, de museu, no, de vitrina, de coses que fotien nos en algun post i les vam posar allà. Tot això ho vaig treure, vam fer una relació, evidentment, tot està inventariat, ho vam tornar a patrimoni i hem refet una escudella com podria ser una escudella del segle XIX, també podria ser del segle XVIII, finals, no? I llavors el que vam fer va ser tots els gotelers que hi havia a la casa, a les parets, cobrir-los amb un morter de calç, com Déu mana, com era a l'època. I aquest morter de calç, no aquest, però el mateix tipus de morter de calç, és el que farem per treure tots els gotelers de la casa. O sigui, cap morters de calç, tot amb tons, evidentment, cada l'escala tindrà un to i on convingui en tindrà un altre. Amb això encara ho decidirem, però vull dir que serà el més discret i el més possible. I la cuina ha quedat molt bé, la il·luminació és fantàstica, ha quedat fantàstica. A tothom li agrada moltíssim. Mm. Sí, vam tenir de córrer molt perquè la volien inaugurar, com sempre. No. Però va quedar bé, estic content, sí, sí. I agrada, a tothom li agrada.
Està obert tot aquest mes de març, perquè
sí,
després ja es tanca para.
Sí, dia de la Constitució també,
tanquem. Mm.
Jo aconsello anar-hi.
Ara estic aquests dies, estic ja mirant per buidar la casa, s'ha de buidar. Clar. Llavors hi ha coses que deixem en dipòsit de patrimoni. Evidentment, el patrimoni va al tríptic, que també el restaurarem, s'ha de netejar. La caixa, això un dipòsit temporal, la caixa d'abans de l'armari de les 6 claus, hi havia una caixa amb 6 panys. I aquesta caixa també s'ha de restaurar una mica. Tot això va a patrimoni. Hi haurà coses que es quedaran permanentment a patrimoni, perquè hi ha moltes taules de lira, que em sembla que n'hi ha una o dues d'originals, i el resto són pufos del Rossell, del fuster Rossell, l'antiguari Rossell, que ho feien molt bé. O sigui, els hi venien als francesos unes caixes de núvia meravelloses del segle XVIII i eren fetes feia 3 dies. Però sabia aprofitar fustes velles i fer coses. Vull dir que el tio sabia fer uns bricolages interessants, unes falsificacions interessants. Llavors, el primer ara que estem mirant és de buidar tota la casa, tot. Ho hem de buidar tot. Menys la cuina, que la tabico.
Ah, clar.
La tanco com la tomba de Tutankamon. La tanco, la cuina, i ja està. Perquè el passadís de la cuina dona a l'office, donarà a l'exterior i serà un lloc on hi haurà accessibilitat. O sigui, es podrà entrar amb una cadira de rodes des de l'exterior. I llavors, des d'aquell quartet que hi ha al costat de l'escala, allà hi va un ascensor hidràulic que puja fins a la planta de dalt per poder veure les exposicions de dalt. O sigui, la mobilitat és una de les coses que s'ha calculat més de seguida. I a l'exterior el Xavier Aleix també ho ha calculat perquè es pugui arribar fins a baix. S'eliminen escalons, es fan rampes, es fa un ascensor...
Clar, és que, diguem, amb la...
És un projecte molt complex, però molt interessant. Saps?
Clar, ahir tenia el Jacint Risco, parlàvem de persones amb discapacitat. Clar, la Casa de Vall, quan es va fer, sí, els problemes de mobilitat i discapacitats eren totalment fora de context.
Home, penso una cosa, el Beal el tenien de pujar els nuncis, i encara es va fer una rampa per accedir a la presidència de la sala de plens, de la sala del Consell, se li va fer una rampa allà, es va eliminar una porta i es va fer una rampa perquè pogués pujar amb la cadira de rodes, però el pobre Beal el pujaven a mano.
Clar, són, bueno, són diguem, evolucions de la societat de sí, tenir sí, doncs, sí. Aquesta facilitat, però no, evidentment amb un edifici antic és complicat.
Sí, és complicat, és complicat. Així com molt complicat. Encara sort de tenir aquests dos quartets on podrem arrencar l'ascensor aquest interior, perquè si no era molt difícil. Es podia accedir per una banda, llavors sortir, donar tota la volta i accedir per l'altra. Però és complicat, és complicat. I a dalt de tot no es podia accedir.
Quan parlaves de teatre, s'entén per fer representacions líriques. Jo tinc un record excel·lent de visitar Micenes, a Grècia,
sí,
i la sonoritat que tens a l'amfiteatre de Micenes o el de Lyon, per exemple, dius, és espectacular, perquè estàs a 25 o 30 metres o 40 metres, sense micro, sense res, i a més, al terra tens un punt on tens la reverberació perfecta.
I se sent igual a qualsevol lloc que estiguis al teatre.
Jo recordo, he tingut la sort de conèixer una Síria que ja els meus fills no podran conèixer.
Jo també he estat a Bosra.
Oh! Sí, per això t'ho dic. Bosra. Dius, els romans, els copions, que dic jo, pues, ho van saber també Nicolà, això. Sí. Ho van saber... Grans copies. Jo dic que els grans copistes de la història han sigut els rossells de l'antiguitat eren ells. Déu-n'hi-do.
Però no enredaven.
No, ells ho tenien clar.
Ho tenien claríssim. Els romans tenien les coses molt clares. Quan arribaven a un lloc conquistaven, estàs amb mi o et degollo, i ja està, tu mateix.
Tria. Estàs amb mi, pactem.
Pactem.
Tranca, i ve els pactes de missa, en sèrio?
Sí, sí.
Pactaven amb les elites, evidentment no amb el més...
No, anaven als caps de les tribus i us deien... Pactem o no? Sí, pactem. Pues no pactem, fora.
Pues Numància. S'han fet ser els que sobrevivien ja d'esclaus. Sí.
Ja corre.
Sí. Parlant d'aquí...
D'aquí ve el dret romà.
Sí.
Parlant de romans, aquí doncs, 3 setmanes fas una conferència aquí sobre la romanització d'Andorra.
Uh-huh.
Jo llegia fa pocs dies el nom de Bixesarri. Dius, caram, molta gent pensa consonàncies basques. Per la construcció de la paraula, dius, dic, bueno, bascos Andorra, per què no? Dius,
aquí fa una setmana tothom parlava basc.
No, sou rotund. Aquí es parlava una... Jo ja, és que amb això de batejar els noms, ara lo de l'Erenita, pues, potser si m'estic posant poètic i m'agrada dir ja anomenar-lo, gràcies a la teva obra, Blau Pirinenc. Sí, però és una invenció meva.
De fet, és el Blau del Pirineu.
Però dic, perquè és que ja em costa pronunciar. Erenita. M'ho he de pensar, perquè si no ja ho dic malament. Però, parla basc. Hi ha una molta fascinació per la cosa basca, que ja t'ho compro. Però, quan estem parlant de 2.000 anys, de fa 2.000 anys, la llengua que es parlava aquí, catalogar-la com basca, és un error històric.
Però amb dialecte ibèric, com es parlava tot arreu. Encara.
Jo, i aquí també em poso poètic, a mi m'agrada més dir-li protopirinenc, però és una invenció meva. Sí, és descarada, eh?
No, però a més és que et demostrin el contrari.
Exacte, és una invenció.
És una de les gràcies de la història i de l'arqueologia.
Però per què li dic protopirinenc? Perquè estic molt amoïnat a l'hora de posar-li un nom. I dic, faig una valla d'Ocam. Que és primitiu pirinenc, perquè és la regió on estem. Sí. Però només per això, és evident que aquella llengua evolucionada podria tindre, de fet, amb alguns... part del lèxic hi ha un cert paral·lelisme, una relació amb el basc actual evolucionat. Però el que no s'ha pogut demostrar tampoc és quina relació podia tindre amb l'íber que es parlava... No és el mateix en els pobles ibers. Els ibers que vivien a l'actual Cartagena, evidentment que no parlaven la mateixa llengua que els que vivien a Ullestret.
Però si avui dia al País Basc d'una vall a l'altra parlen diferent.
Diferent.
Avui dia.
L'han tingut que unifica. Doncs quan estem parlant de llengües tan antigues, prudència. Ara bé, dit això, és evident que aquí s'han fossilitzat en la topònimia un seguit de noms, com Bixesarri, que han previscut, s'ha de tenir en compte això, historiogràficament. S'ha de tenir en compte, però vol dir que,
per què, no? Clar.
Per què? I per què s'ha fossilitzat? Per després, jo estic segur que, m'ho estic inventant, Balaguer, que és un nom àrab, abans havia tingut un altre nom. N'estic segur.
Sí, segur, home, seguríssim.
Però, però la nova cultura va desterrar per sempre, no hi haver-hi fonts epigràfiques, el nom anterior, eh? Tot això és molt interessant a l'hora d'intentar crear uns silogismes per arribar a unes conclusions. Problema d'aquests silogismes de fa 2.000 anys, que mentre l'arqueologia o l'epigrafia, si es troba, o altres elements, no els ompli del tot, no podem assegurar.
No, a més, hem de pensar que qualsevol onada cultural s'adapta de seguida a la gent i oblida molt ràpid l'anterior. És que és això.
Aquí hi ha un cas molt curiós. A Cerdanya sí que està constatat, per exemple, una iberització al segle IV abans de Crist. Però a més, brutal, eh? Brutal, eh? En costums, en urbanisme, en Andorra i l'Urgellet. Hosti, de moment no tenim prou elements com per ficar-nos forts amb aquest tema.
Sí.
Evidentment que hi havia una influència d'aquesta iberització cerdana.
Per exemple, jo me'n recordo quan començàvem a voltar amb el Canturri, jo devia tenir 16 o 17 anys, por ahí, el Roc de l'Oral, el Pauet aquell el vaig trobar amb una taupera.
Oh.
O sigui, entre les taupes, vaig trobar el Pauet, una fíbula, llavors es va escapar el Roc de l'Oral i van sortir fragments de sigilata i van sortir fragments de ceràmica pintada negra. Vull dir que no. O sigui, claríssim, ceràmica feta a torn romana, sota cavall o rei. Més, aquestes coses ibèriques.
Això vol dir que hi havia un contacte, evidentment. Tu mateix ho vas constatar amb la troballa aquell, però... S'ha d'aprofundir en les coses, sí. Compte, eh? Intentaré jo el dia...
Sí, a més, llavors, saps què passa? Que es creen aquesta espècie de mites històrics. Tornem a l'Erinita. Taüll. Era lapislàzuli.
Carai.
Taüll.
Greu error.
És Erinita. Nosaltres vam punxar totes les blaus de totes les pintures del Museu Nacional d'Art de Catalunya. I vam trobar lapislàzuli barrejat amb azurita i amb Erinita amb una o dues. Però, a més, és tot Erinita. O sigui, el blau meravellós aquell. L'Enó de la Sarte... Ja va dir, ja m'ho semblava que no era lapislàzuli. Diu, perquè aquesta època se'n deia el blau d'Acre. I aquesta època resulta que Acre estava en mans de Saladino. O sigui que no hi havia possibilitats que hi hagués cap tipus de comerç. I menys d'un pigment que venia d'Afganistan.
Caríssim.
Caríssim, i que es portés aquí. Però també hem trobat a vegades els retaules, ja saps, que es pintava sobretot al segle XVI i al segle XVII. Hi havia la feina de pintura, d'escultura, i llavors a banda anava l'or per daurar i el lapislàzuli per pintar. I no sé quin va ser d'un dels Ferrer Bassa o una cosa d'aquestes, que ho paguen lapislàzuli i el pintor hi va fotre azurita. Amb la qual clar...
A la saca. Hi havia corrupció.
Pensa que un quilo de lapislàzuli avui dia, refinat a la tècnica antiga del Cenino-Cenini del 1300, no? És una tècnica històrica, i materiales de pintura i s'ús... En l'òpera d'arte, Cenino-Cenini, 1400 i pico, 1300 i pico. Doncs, fet, hi ha una empresa alemana que fa pigments tradicionals seguint el Cenino-Cenini. Un quilo de lapislàzuli val 28.000 euros.
Pes números.
Quan val un quilo de púrpura. No, un quilo no, 100 grams de púrpura.
Caríssim.
Caríssim. Llavors, imagina, clar, que els hi sortia més a compte portar un pigment d'Afganistan o una argila de les avellanes, que a més es pot aplicar al fresc, que funciona perfectament. Nosaltres vam fer proves, ja ho saps. Vam fer fresc, vam fer oli, vam fer trem, vam fer tremolou. Clar, es pot aplicar el fresc, és inalterable. Dona un blau meravellós, que a més el mateix mineral et dona, és un silicat, és una argila. El mateix mineral et dona diferents intensitats de blau, des del blau molt fosc fins al blau cel. Vull dir que, clar, era molt més barat. Però s'havia creat el mite. Tornem amb això d'aquests mites... De què era lapislàzuli?
Parlant d'aquests noms bascos, em ha vingut al cap, doncs, potser la comparativa és fàcil per que ens escolten. Constantinople, Istanbul, Bizança, la mateixa ciutat que ha canviat de nom.
La mateixa.
Ah. Ja està.
La mateixa. Ah. La mateixa.
Sí.
És una evolució.
Però és el que depèn de qui hi ha. I el que arriba, al cap de 4 dies ja t'has adaptat a la cultura del que arriba. És que no et queda cap més remei.
I no cal anar tan lluny, eh? Tens l'Eningrad.
També.
Sí, exacte.
Tens una ciutat que ha tingut 4 o 5 noms... Petrograd, Sant Petersburg, Leningrad, ja torna a dir-se Sant Petersburg, crec
jo. Sant Petersburg, ara és Sant Petersburg, sí.
I tu ens Kaliningrad, que havia sigut la Königsberg de Kant.
Sí.
Les van canviant. Jo no sé, jo el dia 25 jo us convido tots amb molta il·lusió que poseu al Ministeri.
El Ferrol del Caudillo, no sé si encara se'n diu el Ferrol del Caudillo.
Encara li'n diuen, però li'n diuen els de la soca d'allà. Els de la soca d'allà. I esteu convidats el dia 25 al Ministeri, intentaré fer una xerrada sobre un tema que m'apassiona.
On te fas, el Rosaleda?
El Rosaleda.
Doncs allà estarem.
I intentaré donar respostes. A mi m'agrada molt crear curiositat, més que
sí,
donar respostes.
Sí, jo crec que és més interessant que crear respostes és crear preguntes.
Exacte.
És plantejar les coses. Mira, això està així, sí, ja està. Jo crec que per aquí és el bon sistema. No?
I com que hi ha gent molt bona que m'ha precedit, doncs els faré parlar amb ells a través de mi. I és així, eh?
Clar, sí, funciona
mica,
així.
I posar en valor coses que passen desapercebudes, és que les tenim aquí. Aquí tenim una església al cementiri d'en Camp, que té una sorpresa romana impressionant, sí, constatada.
Sí,
sí, i passa a puntetes.
La vam remenar amb el Canturri, que allà la vam, sí, jo vaig estar fotent forats allà, a les parets.
I després, l'any 2000, que ho va fer una gran feina interior, la va excavar la Cristina Llàñez,
sí,
i amb resultats molt concloents,
sí, sí,
molt
sí,
concloents, tenim, que ja els havíeu apuntat vosaltres descaradament.
Sí, però, sí, sí, sí,
sí. I jo per això dic, no. M'interessa intentar explicar una miqueta un període bastant desconegut de la nostra història, sí, i que sou tots convidats.
Sí, és que a vegades sembla que són molt coneguts, però no ho són realment. O sigui, ara ens estem trobant, vull dir que ja, evidentment, des de fa 5 o 10 anys hi ha una explosió d'estudis sobre la mitjana Andorra. Està claríssim, interessantíssims. Des del meu germà, el Gascó, una sèrie de gent que treballa molt amb això i que estan descobrint coses contínuament. Coses que es donaven per fetes i dades i beneïdes, s'està...
Lo de l'edat mitjana. És el meu projecte posterior, però ja ho explicaré més endavant.
Jo vaig començar a interessar-me amb els pigments de l'edat mitjana. Per mi, una de les meves passions són les tècniques artístiques, tècniques pictòriques, sobretot. Clar, jo treballo 35.000, que és Chauvet, fins a Barcelona, que és fa 15 dies,
sí,
que estava amb ell. No? Clar, agafo tot el que és la història de l'art, tot el que són les tècniques històriques, els pigments, els aglutinants, els materials i com s'han anat conservant, i això m'apassiona.
És interessantíssim, és interessantíssim.
Donar per més tertulies, això.
Sí.
Oh, no.
Adolf Guillemet, moltes gràcies per haver vingut avui.
A vosaltres, ha sigut un plaer.
Quim Valera, merci per la teva presència.
Merci a vosaltres i un plaer enorme també. Avui, com sempre, he après molt i he gaudit molt.
Jo també.
Doncs us desitgem un molt bon cap de setmana. Dilluns, festa de Carnaval, que ho passeu molt bé, i ens tornem a trobar dimarts per la tertúlia.
La tertúlia, amb Enric Fontbernat.